Dolors Payàs és la pròxima convidada del programa d'avui. Va néixer a la província de Barcelona, però ben aviat va descobrir el seu interès pel món. La podríem definir com una dona viatgera, però potser no estaríem ajustant-nos a la realitat de la seva vida. La Dolors té interès per molts altres temes, a més dels paisatges o de recórrer el món. Va estudiar cinematografia i va treballar pel cinema i la televisió durant un bon temps, fins que va començar a traduir i escriure llibres. L'any 2012 va aparèixer la seva primera novel·la. És una apassionada de les llengües, la literatura i la música, però no només això, també té interès per la jardineria, la cuina i jo diria que gairebé tot el que se li posa pel davant. La Dolors acaba de publicar llibre i aquest llibre té com a títol Des d'una bicicleta xina. 22 relats que ens fan qüestionar-nos qualsevol idea que tinguem sobre la Xina. Són uns relats que volen provocar la reflexió sobre un país que la veritat és que potser no té molt bona premsa. Oh, I remember the month when you were so close. Dolors, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, tu vius entre la Xina, Grècia i Espanya.
En aquests moments, sí.
I com es fa això a nivell professional? Home, tens l'avantatge que escrius i que això fa, potser facilita,
sí,
no?
Sí, més que viatgera, jo sóc nòmada, sóc una ànima expatriada, la veritat, de natural. Sempre m'ha agradat molt l'estrangeria, em sento còmoda en la situació d'estrangeria. Estic molt enamorada de Grècia, feia molts anys que n'estava i al final vaig acabar doncs, mig instal·lant-me a Grècia. Després Barcelona, naturalment, tinc de lligams familiars i afectius. I després a Xina, doncs, m'hi va portar la casualitat de la vida fa 5 anys i aquests darrers 5 anys hi he passat moltes temporades i vaig constantment.
Xina està desprestigiada erròniament?
Jo crec que sí. Realment, quan... De fet, d'alguna manera aquest llibre respon una mica en això, perquè quan tu estàs vivint a Xina, on hi ha 1.400 milions de persones, per tant, qualsevol cosa que diguis és una reducció a priori, quan tu estàs vivint allà i et van arribant, perquè llegeixes per internet tot el que diuen els diaris, els medis, i dius, bueno, jo no estic vivint aquí. Jo estic vivint...
Això no ho veig?
Això jo no ho veig. Perquè la vida quotidiana és una altra. I aleshores jo crec que hi ha una tendència que segurament nascuda del segle XIX, on hi ha encara aquesta idea del peligro amarillo que van propagar els anglesos amb les guerres de l'opi perquè els interessava. I jo crec que ha quedat una mica aquest cliché. I com que la gent és una mica mandrosa en general, doncs un s'instal·la amb uns clichés que és molt còmode i ja no surt d'aquí.
Explica'n una mica quines són les grans diferències, la dificultat que tu tens per trobar punts en comú entre Xina i Europa, per exemple, no? Diferències no. Que en el teu llibre es manifesten, per exemple, en el relat del sastre de Beijing, que se'n va a Escòcia i torna absolutament decebut, no?
És que ja no és ni un altre país, Xina és com un altre planeta. En primer lloc tenim un problema gravíssim, que és el de la llengua. Perquè la llengua, a la meva edat, que jo sóc una emigrant, diguéssim, iaia, ens ha tocat emigrar a l'edat que la gent es queda a casa fent mitja, nosaltres hem emigrat a aquesta edat nostra és impossible ja aprendre l'idioma. En el moment que no pots aprendre la llengua és una barrera insalvable ja. I aleshores ja no entens res, és que ets sord i mut, és que vas pel carrer i no pots ni llegir, és que no hi ha res, no tens lloc on t'agafar-te. I després hi ha una altra cosa que a mi ensumo, perquè tot això que dic jo només són hipòtesis literàries, perquè no és impossible copsar el que és Xina, de fet, a menys que hi estiguis molt de temps.
Però
s'ha abocat
la teva percepció.
És la meva percepció. La meva percepció és que potser el tret fonamental que ens diferencia més és que nosaltres hem sigut educats en la idea de que l'individu és el centre del món. És una idea que ve de la Grècia antiga. O sigui, l'individu es desenvolupa a la polis i desenvolupa les seves qualitats personals dintre d'una comunitat que és la polis. A Xina això no existeix. A Xina l'heroi suelto, diguem, un Edip o un Antígona, no existeix. A Xina el poder és la col·lectivitat. I això impressiona moltíssim una vegada te n'adones. Només per passar pel carrer, per exemple, com que és un caos la ciutat, el que fa la gent és arriba un, arriben dos, arriben tres, i quan ja són 60 o 70 junts, fras, avancen. Ja. I aleshores els cotxes paren.
Escolta'm, però també a les zones rurals? Perquè tu expliques una part d'un viatge en una zona rural en la que, bueno, sembla com que, com a mínim, la descripció és molt més bucòlica, no?
Sí, bueno, ja...
No, no es parla tant de conjunt.
No, exactament. És que, a veure, Xina és enorme. Jo l'he vist poquíssim, he vist molt poc, malgrat que he viscut una vida quotidiana, que diguéssim, no he sigut una turista. Però he pogut viatjar el poquet que he pogut veure poquíssim del camp, que costa molt arribar-hi al camp, perquè ja l'urbanisme és brutal i és monstruós, és molt líric el poc que queda, perquè esclar, la revolució cultural s'ho va quedar tot. Llavors jo el que vinc a dir és que la realitat xinesa, per dura que sigui, que ho és i ho sembla, sobretot vist des de fora, com tot té les seves parts líriques, humorístiques, molt, perquè el xoc que hi ha entre nosaltres i els xinus és francament divertit.
Bé, això queda palès en el llibre, perquè des d'una bicicleta xina té moments molt divertits, no? I és justament en aquest punt, en el punt d'aquest... no d'enfrontament, però potser no és la paraula idònia, perquè no és
un desencontre
entre les dues cultures que no s'entenen l'una a l'altra per res, no?
No ens entenem ni gota, fem pixar de riure, no, però és que no hi ha... I les dones encara menys, perquè ja les dones el masclisme de Xina és brutal, encara, és a dir, les dones totes treballen, pobretes, però res més, No, per exemple, vida social pràcticament no en fan. Les esposes, diguéssim, el que és les cònyuges, no les convides i no venen només els homes. Després nosaltres tenim aquesta idea del peligro amarillo molt ficada, molt tatuada al cervell. Ells tenen la de l'estranger com a dimoni. Clar. Els dimonis i els bàrbars. O sigui que i tot això s'anirà trencant, és una qüestió de generacions, perquè quan veiem la canalla que va anar a l'escola aquí, els xinesos que van a l'escola i ja parlen català o parlen espanyol, el que sigui.
Sí, perquè aquesta és una situació que aquí veiem cada dia, no? Que potser els xinesos, de les persones que hi viuen, són les que menys s'adapten o s'han adaptat fins ara. Vull dir, possiblement...
Per això jo crec que sí que val la pena fer l'esforç d'intentar entendre que no... Almenys intentar mirar-ho amb afecte.
Quan tu vas a la Xina, on vius? A Beijing?
A Beijing. Ara no, ara, per exemple, la setmana que ve marxo a Shanghai, perquè m'han donat una cosa que se'n diu l'Artist Residence, aquestes coses que et donen un estudi perquè treballis, una fundació, i estaré 4 mesos a Shanghai, que em fa molta il·lusió. Shanghai és una ciutat molt més europea, occidental, diguéssim, que Beijing. Beijing és molt ciclòpia, és soviètica, i molt, molt xina.
I la teva relació allà amb les persones, és una relació quotidiana, com la podries tenir aquí, amb famílies?
Amb els xinesos que és complicat, Hi ha sempre una... Amb els xinesos ens fem, sobretot, amb els que coneixen Occident. D'entrada han de parlar anglès, perquè si no ja no ens podem entendre. Aleshores, normalment els únics que parlen anglès són els que d'alguna manera han estat a Occident, artistes, intel·lectuals, ens entenem, però, per exemple, no et conviden mai a casa seva.
I quina és la raó?
És tancat. És una cosa molt hermètica i molt tancada, I aleshores la veritat és que ens fem molt entre expatriats.
Clar.
Sempre s'inclueixen els xinesos, els agrada molt, els que han estat a Occident, doncs disfruten també passant estona amb nosaltres, no amb els occidentals. Però no és en absolut senzill. Però la gent és molt agradable, això sí, és molt gentil i t'ajuden moltíssim, és necessari.
Dóna la sensació, llegint el teu llibre, que t'ho has passat molt bé.
Ah, sí, bomba.
No sembla que hagi estat un esforç d'aquells brutals, sinó que has estat del pap tot el que durant aquest temps has anat absorbint de la Xina.
Sí, és que bueno, jo trobo que la vida és molt divertida, quan un la sap mirar bé, no? I quan es va donar la benentesa que havíem de marxar cap a Xina a 60 anys, el meu company, que és al darrere d'ell, que vaig marxar a Xina, bueno, va dir, bueno, pues vamos a hacer del defecto virtud, vamos a vivirlo com una aventura, i ens ho passarem bomba i disfrutarem i coneixerem...
A mi li agraden més les ciutats, per això, que les zones
rurals. Sí, tremendo, ell és un home de ciutat i jo sóc un home de camp, i la veritat és que quan sóc a Xina el que em costa més és això, perquè en aquella maranya de gratacels arriba un moment que estic totalment, anava a dir, acogotada, perquè és una mica opressiu de vegades.
Si voleu passar una bona estona i descobrir com és la Xina que visc viscut la Dolors, doncs agafeu el llibre. És un llibre en el que hi ha 20 relats, per tant el podeu agafar, deixar-lo, agafar, deixar-lo cada vegada que vulgueu, però que ens donen una visió curiosa i una visió que ens ajuda a entendre una altra cultura que ens queda realment molt llunyana, per més que tinguem a prop molts xinesos, per exemple, aquí a Catalunya, no? Ens queda, és una cultura que ens queda molt llunyana. Dolors, moltíssimes gràcies per venir a parlar-nos del llibre, de la Xina, i una miqueta, un apunt de Grècia, que ho deixarem per un altre dia.
Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Gràcies per venir.